A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart de dotze. D'aquí una setmana Nadal. I es nota perquè els diaris, lectures per a Navidad, recomendaciones per a Navidad, Navidad amunt, Navidad avall. Bé, sigui Nadal, sigui Reis, està clar que venen uns dies que pels llibreters, doncs esperem que siguin afortunats com per la resta de comerciants, perquè hem d'entendre que les llibreries durant aquesta setmana que ens queda fins que arribi Nadal, poques novetats ja hi arribaran que no hagin arribat ja. Però per fer un repàs a aquesta llista de novetats, aquesta llista de recomanacions, qui sap si aquesta llista de resum d'alguns dels llibres d'aquest 2008 que val la pena tenir abans no finalitzi l'any, a la Rosana Lluch, doncs li vindrà de gust començar per alguna d'aquestes vessants o no. Rosana, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Comencem per una pregunta bàsica. Tot allò que havia d'arribar ja ha arribat?
Sí, vaja, esperem que les novetats sí. Les novetats sí. Ja sabeu que en surt una el 29, mm-hmm. Aquesta està fora de lògica, però en definitiva repetint l'èxit de l'any passat.
D'acord.
Recordeu, vam dir que el dia 29 sortia la segona part de l'8, que en aquest cas es recuperarà també la traducció al català del 8 i per tant sortirà en català i en castellà, El Fuego de la Catherine Neville, El Foc de la Catherine Neville.
Uh-huh. El dia 29, eh?
El dia 29, sí, és un dia molt complicat, ja ho veuen, perquè, és clar, cau com
dilluns.
Molt malament. Dilluns. Uh-huh. Perquè, esclar, és dilluns. Cau com molt malament, perquè, esclar, si se suposa que es posa a la venda el dilluns, hauria d'estar a les llibreries el dilluns, en la qual cosa, doncs, clar, Nadal no es deu repartir, per tant, no se sap ben bé com ho volen
com fer. Us arribarà a les llibreries, no?
Exacte.
Perquè, esclar, sí. Nadal dijous, Sant Esteve divendres...
Sí, com tothom, si el té abans, respectarà la data, saps? És un tema de... Bé, uh-huh. De que no sabem ben bé si això passarà, si no, etc.
Suposo que ja no us deu trencar massa la closca, això, no? Que passi el que hagi de passar
no,
i mira.
No, perquè no hi ha un contracte darrere.
Ah, entesos.
Recorda que, te'n recordes que vam comentar quan va sortir la Rowling, uh-huh. No aquest últim, No aquest últim, sinó, diguéssim, els Harry Potter. Quan surt el Harry Potter, normalment hi ha un dia, una hora concreta, etc, i fins i tot ens van fer signar contracte. Fins i tot per quan va sortir la versió anglesa, el llibreter d'aquí vam haver de signar contracte de que no el posaríem a la venda fins a aquell dia.
Déu-m'hi-do, ara preguntaria una bestiesa, hi havia algú que vetllava perquè el contracte es complís?
Es veu que les editorials sí.
Sí?
Curiós, suposo que amb grans superfícies i tot, a Anglaterra sí va ser així,
uh-huh.
Anglaterra sí, que bueno, es van posar molt d'acord i el que no el va respectar se li va dir que no se li tornaria. És que les amenaces eren que no tornarien a servir, etc.
D'acord. Vols dir que les amenaces eren prou contundents com
sí.
per
sí, el que passa és que
no temptar la sort?
Que a veure, de vegades tampoc no et ve de dues hores o d'un dia.
Uh-huh.
I si et diu que per efectes, no sé què, malgrat que tu no entenguis aquest efecte tan devastador, no?, dels mitjans de comunicació que diuen, no, ha de ser aquell dia, aquella hora i no sé què, doncs pues bueno, Noi, ara, darrerament, aquestes operacions de màrqueting una mica nerviós sí que et posen,
No, estem bastant segurs que ve d'estar pendent d'aquesta...
Sí. Sí, però vaja.
D'aquesta vaga?
En aquest cas, l'editorial només ha dit es posa a la venda aquell dia, no ha fet res més. És a dir, no crec que ningú velli, perquè això, no?
D'acord.
Les dies de Nadal està pendent de si realment algú el posa a la venda el 27 o no.
Mm-hmm. Tornem a repetir un nom del llibre, Rosana.
El Fuego.
El Fuego.
O la traducció, El Foc.
Mm-hmm. De Catherine Neville.
De Catherine Neville, sí. Com a segona part... de l'8, perquè diem que és una segona part, Això és la novetat, una segona part, Després de tants anys, doncs, surt ara aquest.
A partir del 29 de desembre.
Sí.
A les llibreries. Anava a dir, no sé per on començar, perquè en tants llibres sobre la taula, unes festes al damunt, un any que s'acaba, i molts llibres bons que han sortit aquest 2008, vostè mateixa comenci per on vulgui.
Mira, començarem per una cosa, una petita joieta, no?, d'aquelles una cosa bonica i que parla del Nadal.
Per no dir allò de Stieg Larsson, en català i en castellà, primer i segon.
Sí, Exacte. Bueno, aquest és el fenomen Larson, ja és més que un fenomen. A mi m'agrada recordar, si te'n recordes, que des d'un principi vam apostar als lectors a dir, escolteu, aquest és un bon llibre, era un bon llibre per les vacances, si recordes, era un bon llibre, vam dir, home, és un bon llibre per les vacances, és entretingut, etc. Va sortir el juny, era el gran llibre, el primer. Ara ha sortit el segon i la veritat és que tots aquells que es van llegir el primer és allò, han repetit, no?
Corrent
a buscar el segon.
I sembla mentida perquè per una vegada la llista de llibres en castellà i la llista de llibres en català només s'assembla al pom de dalt, el número 1 i el número 2. Perquè a partir d'aquí...
No l'he mirada, però suposo que és així, no?
A partir d'aquí no s'assemblen res, tant en una com en l'altra, els dos primers llibres són els d'en Larson,
sí.
Número 3 en castellà, El niño con el pijama de rayas, número 3 en català, El llibre de la Marató, que hem de suposar també que dins aquest context de la Marató el llibre ha pujat molt de vendes, número 4 en castellà, El chino de Henning Mankell, número 4 en català, Les rondalles d'Obar Gallard, de J.K. Rowling, número 5 en castellà, El viaje del elefante de José Saramago, aquesta història tan sensacional que ens vas explicar d'aquest obsequi que recorre tota Europa amb tot un seguit de reflexions afegides, Saramago número 5, número 5 en català, La venjança del bandoler de Martí Gironell, número 6 en castellà, J.K. Rowling, número 6 en català, El noi del pijama de ratlles, i a partir d'aquí també no s'assembla res una llista amb l'altra, Crepúsculo, número 7 en castellà, número 7 en català, Tercer viatge o regne de la fantasia, de Jerónimo Stilton, número 8 en castellà, Rising, de Christopher Paolini, número 8 en català, After Dark, de Haruki Murakami, número 9 en castellà, El asombroso viaje de Pomponio Flato, número 9 en català, Rising, i número 10 en castellà, El juego del ángel, de Carlos Ruiz Zafón, i en català, El xinès, de Henning Mankell. O sigui que estan canviats el criteri dels compradors, eh?
Sí, 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 la veritat és que sí.
I feia temps que no passava massa, això, eh?
Feia temps que no, sí. El que passa que sí que... bé, suposo que les llistes també són de lloc. Jo t'haig de dir que després de Larson, el segon fenomen per la llibreria en aquests dies, segon fenomen és la Stephanie Meyer.
Vaja.
Però amb diferència.
Amb diferència.
Amb altres, eh? Però amb diferència. O sigui, després del Larson és la Stephanie Meyer. I diria que mirant allò vendes van per ells, eh?
D'acord.
És un curiós aquest fenomen de la pel·lícula que ha ajudat a...
O sigui que Crepúsculo és, amb diferència, després de Stieg Larsson, el llibre més venut.
Sí, sí. I també, com que aprofiten les festes, la veritat és que tots els familiars estan fent allò de dir, vale, li agrada aquest Crepúsculo, vale, doncs jo la tieta li compra aquell, l'altre li compra aquell i li compren els quatre llibres, eh? Amb aquest... Normalment ja dic que són adolescents, és un fenomen d'aquells que estan enamorats del llibre. Si recordes, vam dir que quan va sortir el 4, Amanecer, a Trenc d'Alba, sí que hi havia un dia, un dia en concret, i sí que és cert que es van abocar tots aquells que l'estaven esperant de debò, que eren el llibre de la seva vida, deien, i tot això. Doncs la veritat és que ara s'està notant l'efecte també pel·lícula, eh? Tots aquells que encara no l'havien tastat han anat a veure la pel·lícula i estan, bueno... que no poden més, que necessiten el llibre.
Vaja.
Hi ha molta gent que et diu, no, el primer no me l'emboliquis perquè és que li haurem de donar ara. I el
d'acord.
Resta sí, els emboliques.
O sigui que aquest llibre no dona treva per Nadal, eh? S'ha de donar ja, vols dir, eh?
Sí, sí, el Crepúsculo és el primer, però esclar, recordem que després ve la saga, no? La tetralogia, no? Luna Nueva, Eclipsi i A Trenc d'Alba en català, Amanecer en castellà.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, escolta, és un fenomen, eh? En aquest moment, la veritat és que hauríeu de veure perquè dius, bueno, escolta'm, què passa, no?
D'acord, vols dir que encara que en la llista surti en posicions bastant baixes, en la venda diària s'està notant que Crepúsculo és un llibre...
Sí, perquè com que novetat ja no ho són, saps? Però bé, tampoc no ho és El noi del pijama de ratlles i està aquí com a d'això, no?
Sí, sí.
O altres títols, no?, que porten més temps. Però sí que és cert que, vaja, almenys nosaltres aquesta setmana ens ha sortit diferent la llista perquè... si hem de fer cas, o sigui, si dels ventes reals, eh? Doncs Crepúsculo, Luna Nueva, no podia sortir dels ventes, però és que estaven encarregats tots perquè no hi havia edició, no? S'havia obrit l'edició, hi ha entrat de tot, els editors estan corrents com a beneits, diuen que n'hi ha un de títol que els hi fallarà en català perquè és que no tenen temps de reeditar-lo. Escolta'm, ni ells s'ho creien, malgrat que ja sabien que en vendrien, ni ells s'ho creien que en venguessin tant.
Doncs em sembla que de moment et fem més cas a tu, en això de la vida real, a peu de carrer, i per tots aquells, en qualsevol cas, no hi ha problema en poder-se esgotar les existències?
No, perquè no. Han tornat a treure existències i estan molt al tanto de poder treballar si convé les 24 hores que pugui treure això.
D'acord, o sigui que...
En un any dur, això convé.
O sigui que de cara a Nadal, que ningú pateixi massa per no trobar allò que li interessa, eh?
Exacte.
Molt bé, per on comencem, Rosana?
Doncs et deia que com que és Nadal i com que...
Bé, unes històries de Nadal.
Històries de Nadal, Bé, doncs els de Viena, el Cercle de Viena ha publicat un llibre, d'aquells llibres ben il·lustrats, llibres d'aquells que... Bé, que hi han publicat bastants, el Festí de Babet, ens ha publicat, per exemple, un dels que recordo, doncs ens publicarà el Nadal d'un nen a Gales, del Dylan Thomas. En definitiva, el llibre té la versió en anglès i la versió en català. És la cosa, diguéssim, bonica, que a més, si tu dius, home, doncs també m'agrada doncs, això que porti la versió en anglès, l'entenguis o no l'entenguis tant, però com a mínim que puguis anar consultant, i les il·lustracions són precioses. Són les il·lustracions del Pep Montserrat, i és un llibre d'aquells que diríem, bueno, d'aquells de regal, no? De regal, de regalar-te'l tu, I, bueno, doncs és això, també, una oda al Nadal, el Nadal d'un nen a Gales és, no... Res a veure tampoc amb, amb les històries del Dickens, però sí que és veritat que és un d'aquests llibrets bonics per regalar.
D'acord, doncs El Nadal d'un nen a Gales, de Tyler Thomas.
De Tyler Thomas, sí.
En anglès i en català.
En anglès i català, per exemple, seria un dels llibres que aquests dies doncs, són com a més adients, no?
No, perfecte, perquè no sé si n'hi ha molt de literatura nadalenca per aquests dies o no. Ni si es busca molt,
Infantil sí, no? Sempre surten doncs, llibres no? diferents, no? Des de la Macy, l'Stilton, tots els personatges, diguéssim així, més coneguts a la literatura infantil, sí que treuen llibre de Nadal, no? Les tres bessones, bueno, diguéssim que sempre hi ha coses així més específiques pel Nadal. Però pel que és pels adults, pues, no tant, la veritat és que no.
D'acord.
Aquest doncs, és un llibre bonic, és un llibre també... de regal, en el sentit de que és un llibre de tamany normal, no es penseu un llibre gran, sinó simplement un llibre de narrativa, diguéssim, perquè en definitiva és narrativa, i clar, en Dylan Thomas es tenia acostumats als poemes, i ara, clar, tothom més o menys coneix els poemes del Dylan Thomas, però sí que és veritat que va tenir aquesta història, no?, aquesta història, doncs, de dies de Nadal, d'un poblet de la costa de Gales, a començaments dels anys 20, I la veritat és que era una mica doncs, el que ell devia viure quan era petit.
Doncs una història, diguem-ne, que promet, com a mínim per aquestes èpoques, que hi hagi doncs, això, un petit recés per poder llegir. Per on seguim, Rosana?
Doncs mira, hi ha una lectura diferent, diguéssim, és una lectura d'una autora que és de Flix, i es diu Montse Vanegas. Es diu Una dona incòmoda. Una dona incòmoda és una... És la història d'una noia, addicta al tabac, lectora, una lectora d'aquelles dures, diguéssim, d'aquelles que llegeixen molt. La Mònica és una jove brillant, contradictòria, una mica excèntrica potser, i algú la podria considerar fins i tot pedant, no? Ens explica l'adolescència i l'entrada a l'edat adulta d'una noia de poble. És una noia de poble que arriba a Barcelona a cursar la carrera d'història a la universitat, diguéssim, no? És un relat en el que assistim a les dificultats d'emancipació d'aquesta noia, de la Mònica, durant tota una dècada, des de l'últim curs de l'institut fins a la lectura de la seva tesis doctoral. És una crítica despietada també del sistema universitari, perquè, clar, ella ha de patir-ho i, per tant, doncs, troba que, com a noia jove, troba que, doncs, bé, que la universitat està ocupada per gent com a molt, diguéssim, aferrada amb uns sistemes molt antics, ple de velles glòries, d'aquells que s'aferren a la poltrona, i el que dona la Montse Vanegas és la veu amb una noia, doncs, un personatge contrariat, un personatge rebel, però també la veritat és que és molt tenaç en el seu esforç per afirmar-se contra el món, no?, i també, doncs, allò, per ser una mica més autèntica.
D'acord, o sigui, un món molt burocratitzat, amb un sistema molt, per dir-ho d'alguna manera, ple d'inèrcies dolentes.
Sí.
D'acord.
Ara, en aquest moment en què tenim els joves
que...
a la universitat, copen la universitat, etcètera, doncs també sembla que sigui doncs, un títol després, malgrat que no té res a veure, perquè no en parles ni de Bolònia ni res de tot això.
Tot i que el títol sembla mentida, no dona a entendre una altra circumstància.
Exacte, sí, perquè una dona incòmoda, sembla que sigui, és ella la que està incòmoda en tot cas amb la... amb el món que li ha tocat, o en el moment particular que li ha tocat viure, i sobretot en el, doncs, es troba amb això, no? Suposo que són totes aquelles aspiracions que un té quan arriba a la universitat i després amb el que es troba, no? Amb tot, eh? Mm.
Una dona incòmoda de Montse Benés.
Exacte.
Més?
Més. Doncs teníem, per exemple, un que és així din... que és La costa dels diamantes, un d'aquells d'intriga, per tots aquells que diuen, no, no, jo és que aquests dies de Nadal el que vull fer és divertir-me una estona, no vull res així més feixuc. Bé, doncs una d'aquestes és La costa dels diamantes. La costa dels diamantes és del Clive Cussler. El Clive Cussler ens té acostumats a novel·les d'acció, novel·les en què normalment té alguna cosa a veure al mar, i en aquest cas doncs, ens parla de diamants, de petroli. Aquests són els dos recursos en què Àfrica és rica i que paradoxalment doncs, han causat els estrets més importants en un país i sobretot en tot un continent en què la veritat el que està patint és la fam. Eh? Uh-huh. Bé, doncs els diamants segueixen arribar al poder a guerrillers despietats que només busquen apretar cada vegada més el coll amb aquests països moribons. El petroli, malgrat tot, és utilitzat pels occidentals per enriquir-nos, no? I per tenir el domini d'aquest combustible que s'utilitza en el nostre planeta, no? Però que també, la veritat és que sabem que pot ocasionar la catàstrofe ecològica més gran que hagi viscut a la Terra, no? Juan Cabrillo i el seu equip, a través de l'Oregon, pretenen acabar amb un grup guerriller per contra del govern congolent, eh? Per això els portarà a enfrontar-se amb un ecoterrorista que pretén conscienciar el món del problema del deteriorament del medi ambient, convertint-se en el més terrible enemic. Ell provoca catàstrofes meteorològiques i mentrestant es topen en notícies d'un tesor de valor incalculable que espera ser rescatat en les profunditats del mar. El destí d'aquest botí, diguéssim, pot canviar el destí de països sencers. Uh-huh. Cabrillo és l'únic que és capaç d'enfrontar-los. En definitiva, entre assalt de vaixells, botins amagats en el mar, etcètera, etcètera, La costa dels diamantes ens parla també una altra vegada de la situació d'Àfrica, en definitiva, però no vol fer una denúncia, sinó que ja sabem com està la cosa i el que anem és a una mica d'acció i veure'ns també de pas, del que estem fent. Evidentment, no és el més correcte amb els països africans.
D'acord, o sigui, una història d'acció i a la vegada una reflexió sobre l'explotació del planeta
sí.
I dels recursos naturals del planeta.
Exacte, el que passa que és més la història de l'acció que no pas la reflexió.
D'acord.
Ets tu com a lector que en definitiva el que estàs veient és que, bé, ja ho veus, eh? Vull dir que quan veiem que assalten un vaixell i tal, dius, sí, ja, però és que els altres hi han anat allà. Evidentment, tots el que volen és diners.
D'acord. Doncs qui vulgui, en qualsevol cas, una mica de literatura d'evasió, La costa de los diamantes, de Clive Cussler, en aquest cas, doncs, una història d'acció a l'entorn de la lluita entre un ecoterrorista i una empresa també, i la reflexió sobre l'explotació del planeta que diguem-ne, que està latent darrere de la història del llibre. Més coses,
doncs us recomanaríem un autor que es diu Alaa al-Aswani, que alguns ja el recordaran perquè va publicar un títol que es deia L'edifici Jacobian. És un dentista de professió, l'autor, el que passa és que es manté amb aquesta professió i llavors pot dedicar-se a l'escriptura.
D'acord, o sigui, és un dentista...
És un dentista
que
escriptor,
té vocació d'escriptor, eh?
Sí, L'edifici Jacobian es va publicar també pel mateix editor, 1984, i realment ràpidament es va traduir en més de 20 llengües, eh? És també autor de relats i col·labora normalment a la premsa egípcia, eh? I és d'aquells que intenten que se m'acreditzi el país. Uh-huh. Per tant, és un lluitador també.
D'acord.
Alaa al-Aswani ens presenta ara Chicago. I ara, en comptes d'anar-nos així com a l'edifici Jacobian, ens presentava doncs, Egipte, ara se'n va cap a, evidentment, als Estats Units, a Chicago. I Chicago ens presenta un grup d'egipcis, estudiants, professors, les seves companyes, les seves dones, els seus amics i els seus enemics. I tots aquests enceten a cadascú el seu ritme, doncs en definitiva una nova vida. Alguns ja fa temps que hi són a Chicago, els altres han vingut per espiar, n'hi ha que es casen amb dones occidentals, moltes dones àrabs s'apropen i s'adapten als nous models. En definitiva, tots ells estan als Estats Units i el contrast entre el que són i el que hi troben es dispara. És una novel·la en la que parlen diferents personatges, uns personatges vius, reals, amb tots els seus conflictes. Evidentment, la dona que ve d'una altra cultura es topa amb una sexualitat i és tractada d'una manera completament diferent del que ella coneixia. També coneix l'amor, la sensualitat, les delícies de ser estimat, completament diferent del que ella coneixia, no? I Chicago toca els grans temes, en definitiva, de la naturalesa humana, la relació amb els altres, la relació amb la religió, per exemple, amb el més enllà, que s'espera i que no s'espera, la relació amb un mateix, el compromís, també, i aquesta ratlla que ningú... que dius, bueno, la creu o no la creu, sense perdre la dignitat, però també sense perdre els teus orígens, no? És una mica, doncs, aquest llibre a Egipte s'està llegint i arreu del món s'està traduint, perquè en definitiva és tot allò que els hi passa, no? Uh-huh. Algú que marxa del seu país, i a més no és que marxi del seu país i se'n va a un altre país molt semblant al seu, sinó que en definitiva marxa amb una cultura totalment diferent.
Uh-huh. O sigui, una bona reflexió sobre la integració, no?
Exacte. Mm? Però sense, vull dir, no allò de dir pobre, ni de res, sinó com a parlant amb veu pròpia, no? De dir, bé, doncs això és el que hi ha. Doncs què passa quan jo em trobo a mi mateix en un altre país, jo m'hi vull adaptar, he vingut aquí perquè he volgut, per tant em vull adaptar, sí. Tal, com sóc tractada, com tracto jo amb els altres, què em passa a mi amb tot això, no? I per això Chicago és una gran novel·la.
Doncs,
per tots aquells que s'hi vulguin acostar.
I qui s'hi vulgui acostar en l'escenari d'Obama, per excel·lència,
exacte,
a través d'aquesta història personal, doncs també ho pot fer. Chicago, de la Al Aswani.
Sí, de la Al Aswani, sí. És un autor, diguem-ne, que comença a ser conegut, que comença a ser conegut en aquest sentit, sobretot perquè de l'edifici Jacobian, els de 1984, que estan fent una gran labor en qüestió de traducció, ens el van traduir al català, després es va traduir al castellà. De moment, Chicago està traduït només al català, i bé, és una novel·la d'aquelles en català, diguem, bueno, què podem llegir ara en català que sigui diferent? Doncs això.
Doncs per descomptat que sí. Chicago, en català.
En
una
català.
Reflexió a l'entorn de la integració de les cultures a partir d'una història personal. Més coses.
Més coses. Doncs d'altres que veu llegir, que segurament encara no heu llegit, el que passa que aquesta sí que realment s'ha de tenir temps, és La hija del sepulturero, de la Joyce Carol Oates. Dic que s'ha de tenir temps perquè és una novel·la molt extensa, molt extensa. De moment no està traduïda al català, no sabem encara si es traduirà o no, i ens parla d'una família d'emigrants. Una família d'emigrants.
Això de cop i volta, esclar, La hija del sepulturero...
Sí, sembla una...
Ens ha posat en situació de cop, això, eh?
Sí, doncs sí.
Respecte als títols de fins ara, eh? El Nadal d'un nen a Gales, Una dona incòmoda, La costa de los diamantes, Chicago, La hija del sepulturero.
Sí.
Història dura?
Fins i tot amb això hi ha diversitat.
Ja, d'acord, d'acord. Perquè és
un... Molts títols i els títols fins i tot no et posen... Dius, bueno, de què? Sembla més un títol d'una novel·la policiaca, no?
És que anava a preguntar si era una història dura o era una història o no necessàriament. No.
És realisme, d'aquell realisme domèstic, realisme, una novel·la realment emotiva, una novel·la d'aquelles provocadores.
D'acord.
Per què? Pues perquè parla del testimoni íntim de la resistència de l'individu. És a dir, que sí que és una novel·la dura, com tu deies. Estem parlant de l'any 36, els Swords, una família d'emigrants... està desesperada per escapar-se, evidentment, de l'Alemanya nazi, i llavors s'instal·la en una petita ciutat d'Estats Units. El pare és un professor d'institut, i el que passa és que, esclar, ell era un professor d'institut allà, a Alemanya, a l'Alemanya nazi. Ara, doncs, l'únic treball que pot trobar és, doncs, això, de donar sepultura. i és això, serà un sepulturero, eh? I vigilar un cementiri. Els prejudicis locals, la debilitat emocional dels shorts, susciten una tragèdia familiar. La Rebeca, la filla del sepulturero, comença llavors una sorprendent peregrinació, diguéssim, per l'Amèrica profunda. Una odissea de risc, eròtica i intrèpida imaginació que l'obligarà realment a reinventar-se a si mateixa. És el que dèiem, no? Com cadascú de nosaltres és capaç en una altra cultura, doncs, malgrat que ells, en definitiva, eren jueus i, per tant, es podien adaptar a l'Amèrica d'aquells anys.
Sí.
En definitiva, doncs, el que es troba ella és una realitat totalment diferent i li agrada més, doncs, les altres cultures, eh? Joyce Carol Oates el que fa, doncs, és amb aquesta novel·la impressionant que es deia que és una novel·la que s'hauria de tenir temps perquè és una novel·la llarga, eh?
O sigui que
la 700 planes.
La protagonista acabarà preferint fins i tot l'Alemanya nazi abans d'aquesta nova vida.
No, però la veritat és que és cert que és d'aquelles que com posen amb un, no? A veure, la resistència de tota la família.
D'acord.
Són cadascú d'ells, no? Que venen d'una altra cultura, que són rebaixats en aquest sentit. Mm-hmm. Perquè, esclar, se suposava que tenien un altre estatus familiar.
Sí,
tot,
sí,
no?
Sí.
El pare era professor, per tant, estem parlant de l'any 36.
D'acord.
No?
És un relat de frustració personal.
De frustració personal i de canvi de mentalitat de tots plegats, però sobretot doncs, de que la filla... doncs decideix doncs, investigar i aprofundir en una cultura que no és la seva, però és que a més, clar, llavors trontollen totes les convencions, les socials, les familiars, evidentment, absolutament totes, no? I és per això que ella és la que esdevé protagonista quan, en definitiva, també el que pateix moltíssim és el pare, que és el que ha decidit doncs, marxar i salvar-los, en definitiva. No?
I fonamentalment ha hagut també de renunciar a la seva condició professional, no?
Exactament. En definitiva és això, però fins i tot, clar, fins a quin punt ells és el protagonista en el sentit de que ha sigut l'artífex de tot, però a més també és l'artífex ara de que tinguin aquesta condició, en la qual cosa, doncs ell és culpable absolutament de tot.
D'acord, això és un novel·lón, eh?
És un novel·lón, i a més, bueno, és d'aquells que ve de la mà de Joyce Carol Oates, i llavors, bueno... potser diuen els crítics que bé, que l'han comparada amb molts altres autors, no? Amb el Philip Roth, amb el John Updike, i consideren que potser la gran novel·lista americana no és el gran novel·lista americà, sinó la gran novel·lista americana, i possiblement sigui la Joyce Carol Oates. Bé, jo això ja ho deixo amb ells, però la veritat és que sí que és una autora que té molts assajos... ha estat candidat al Premi Nobel durant molts anys, però és allò, com que no sabem mai en qui li caurà el Nobel,
d'acord.
No podem dir si li caurà el nom d'ella.
Hi ha prevista edició en català en algun moment?
De moment no. El que passa que també és cert que encara no sabem què publicaran els nostres editors a partir del 15 de gener.
D'acord.
Ho sabem en castellà, és curiós. Sabem bastantes coses en castellà. En català encara no, però suposem que un dia d'aquests també caurà l'ons, ja... les properes edicions en català.
Vaja, doncs, La hija del sepulturero de Joyce Carol Oates, una novel·la com una casa, per si algú per aquestes festes de Nadal té allò, temps, com a mínim, per començar un relat de 700 pàgines que demana, sobretot, concentració també. I tenim temps per una novel·la més, Rosana, o per una recomanació més, la que sigui.
Jo el que us recomanaria per aquells lectors que no l'hagin llegit, una que no sortiran les llistes, que no sortiran lloc, que és un editor petit, que ha fet l'esforç també de traduir al català, és Libros de l'Asteroide, l'editor, i ha traduït en català i en castellà una novel·la de Wallace Stegner que es diu En lloc segur, en lugar seguro. En el seu moment jo crec que ja us la vaig recomanar, ho dic perquè aquells que vulguin... jo no vull llegir res del que surti aquí, que diguin més venuts o no.
D'acord.
No té res a veure amb això, és l'Amèrica dels anys 70, són dos matrimonis joves, dos matrimonis universitaris, és Vermont, i un d'ells, diguéssim, que es porta molt pocs anys de diferència, molt poquets, presenta que són tots dos joves, les dues dones estaran embarassades, una per primera vegada, la més jove, l'altra ja serà el seu que és, no sé si és el segon o el tercer fill. En definitiva, són professors universitaris, un ja representa que el que és una miqueta més gran ja estava dintre de la universitat, i l'altre arriba com a professor nou en aquella universitat. Els somnis de tots dos, els somnis d'elles, la projecció com a parelles, a partir d'aquell moment es fan amics, i amics de per vida, i en definitiva la novel·la el que presenta és què passa quan ja s'acaba la vida, és a dir, quan ja han passat absolutament tot, ara ja són grans, i llavors es refà el relat del que està la seva vida. I tu penses, bueno, a mi, Vermont, els anys 70, la universitat, tampoc no és el lloc que m'interessa. Jo us la recomano absolutament, és una obra que està molt ben escrita, i tu et sents allà, et sents absolutament allà, malgrat que ja et dic que no té cap referència per nosaltres, no? Vull dir, els anys 70, Amèrica, però sí que és la lluita d'algú per aconseguir els seus somnis, volen ser escriptors, qui ho aconsegueix i qui no, volen viure d'allò que ells creuen, no les lluites entre la universitat, és a dir, què has de fer per continuar a la universitat, per tant, el que veus és que això no canvia gens, les lluites entre professors universitaris i són per ocupar una poltrona, etc, etc, i és aquí i és allà, allò que dèiem abans amb la dona incòmoda, sí. Doncs hi és també allà.
És que avui ens estàs proposant unes lectures que tenen molta relació amb allò dels ideals i les conviccions personals, eh?
Sí, perquè suposo que és que acaba l'any, no? I és el moment, farem allò de la reflexió
perquè,
i tot això.
Hem passat això de la hija del sepulturero, els ideals personals, absolutament doncs, sota mínims davant aquesta situació vivencial nova, en aquest cas també dos matrimonis universitaris,
també,
com
també
assoliran aquests ideals personals un cop han passat els anys.
Sí, d'acord? Però el magisteri, en tot cas, de Wallace Stegner, per fer-nos de tal manera que ens entra una narració que dius, bueno, és com si fos una... no és aventura, però en canvi no pots deixar-la de llegir.
D'acord.
Jo reconec que me la vaig llegir amb un tres i no res, la tinc allà com la petita joia de dir, bueno, quan vulgui me la portaré a llegir, perquè dius, és que em va deixar un bon gust. Llavors, aquestes novel·les que et deixen aquell bon gust, també és la veritat, és que... les voldries que els altres les compartissin.
D'acord, o sigui que tenim tota la sensació que de totes les recomanacions que avui ens dones, aquesta és la que...
Sí, aquesta és la que potser em quedaria més. Sí, la veritat és que és la que em quedaria més. També és cert que, a veure, us estic dient que ja representa que amb algú dels personatges se li està acabant la vida i per això es tornen a reunir, ja són grans, representa, no molt grans, però sí són més grans, diguéssim, ja tenen els fills, diguéssim, que els fills ja fan les seves vides, i la veritat és que és allò que dius, jo em quedaria amb aquesta.
D'acord, doncs començarem en qualsevol cas per aquesta, de Wallace Stegner, En lloc segur, editada en català i en castellà, per aquesta editorial tan menuda que ens diu la Rosana, que proposa coses molt bones, que són los libros de l'asteroide. Dos matrimonis universitaris a l'Amèrica dels 70, passen els anys, com es viu la relació d'amistat, de preci, els ideals, etc, etc. Novel·la també per aquestes festes de Nadal, La hija del sepulturero, qui vulgui posar-se en una història, segons ens diu la Rosana, d'un realisme extrem, una novel·la molt emotiva sobre l'exili als Estats Units, d'una família perseguida pels nazis, el pare dels quals el cap de família ha de renunciar a les seves aspiracions professionals davant aquesta nova situació i, per tant, a conseqüència de tot plegat, això és com un castell de cartes. També, d'alguna forma, una història que ens porta de nou a les renúncies o no renúncies, la de Chicago, de l'Ala Suani, la història també d'una persona que deixa la seva cultura original i es fica de ple en una de les capitals més importants dels Estats Units, canvi absolutament de valors, de criteris, de cultura i la integració amb aquest entorn tan diferent del seu país d'origen, Chicago. Qui vulgui, segurament, de totes les recomanacions de la Rosana, una lectura sense massa preocupacions, La costa de los diamantes, de Clarice Casla, aquesta història a l'entorn de diamants, petroli a l'Àfrica, una història, una novel·la d'acció amb alguna altra reflexió sobre l'explotació i la sostenibilitat del planeta, però sobretot per passar una estona bé. De Montse Benegas, Una dona incòmoda, la història d'aquesta emancipació i d'aquest creixement personal d'una jove brillant de poble que arriba a Barcelona per fer la carrera d'història i que a partir d'aquí, doncs, òbviament reflexiona sobre la pròpia vida i també sobre el sistema universitari, sobre tot allò que li va passant. Llibre de Nadal, El Nadal d'un nen a Gales, història també molt bonica, escrita per Tyler Thomas i que en anglès i en català es pot trobar en l'edició. I finalment recordar-los també que el 29 de desembre, el dilluns dia 29, està prevista la sortida ja a les llibreries del Fuego. És la segona part de El 8 de Catherine Neville i per tant llibre molt esperat també i molt probablement un altre dels llibres per aquestes festes. De moment ho deixem aquí, tornarem al mes de gener. Rosana, bones festes, bon any nou, com no.
Bones festes a vosaltres.
I que no cal ni dir-ho, que aquest proper any ens porti tan bona literatura com aquest 2008 que deixem.
Que llegiu molt.
Igualment, adeu-siau, Rosana.
Adeu.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.